Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
És pariser, que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 21 de desembre del 2022. Arrenquen dues hores i mitja de ràdio esportiva i estigueu molt atents avui al programa perquè explicarem informacions interessants. Hem de començar ja a passar pàgina del Mundial. La celebració a l'Argentina ja va de baixada, tot i que encara alguns continuen celebrant el títol mundial a la plaça de l'Obelisc. I, a més, avui una multitud de persones ha rebut Leo Messi a Rosario, a la seva ciutat natal. Però, insisteixo, començarem a girar full ja i a centrar-nos en l'actualitat dels clubs. Tot i que Leo Messi és un dels noms del dia. Avui en parlarem a la tertúlia amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i Paco Cabezas. Aquesta tarda, el mitjà francès Le Parisien ha dit que Messi té un acord verbal amb el PSG per renovar. I a RAC1 ho hem pogut confirmar. És així. Ara mateix el Saperes ens donarà tots els detalls que sabem a RAC1 del futur de Leo Messi, que s'allunya d'un possible retorn romàntic al Camp Nou per tancar la seva carrera i la seva etapa amb el Barça. La pela és la pela, i Messi seguirà cobrant molts diners al PSG, quantitats ara mateix inassumibles pel Barça. A més, d'aquí una estona també posarem en ordre algunes carpetes de l'actualitat blaugrana, ara que torna a la Lliga i que està en marxa ja la segona ronda de la Copa del Rei. Però avui, el Tu diràs, tenim una notícia relacionada amb el Barça d'impacte mundial. No és una exageració, és una informació que us sorprendrà, que és d'abast mundial i que segur que tindrà un gran recorregut quan l'expliquem d'aquí uns minuts. Això serà ara, d'entrada, a l'inici del Tu diràs, però primer l'actualitat mana. A aquesta hora tenim Champions femenina al Camp Nou. Des de les 9 estem oferint a RAC+1, com hem fet amb tota la fase de grups, el partit de Champions femenina entre el Barça i el Rosengard noruec. Un partit que ha de certificar la primera posició de grup per les Blaugrana de cara al creuament de quarts de final. L'enfrontament és al Camp Nou, a l'estadi gros, i des d'allà ens l'estan explicant la Laia Coll, el Gerard Ballera i el Marc Andrés, amb el Jaume Molló, coordinant aquesta transmissió des de l'estudi de RAC+1, i connectem.
Peticions de categories inferiors, i Vicky López, per dir-ho de manera vulgar, se les ha menjat totes, i això ha fet doncs, que hagi pogut participar molt i molt poc amb el Barça.
Hola, Aleix, bona nit.
Hola, què tal, companys? Des del Tu diràs, tot bona solucionat, nit. No? Aquí al Camp Nou, Laia, Ballera, Marc, Molló.
Sí, el Barça ho té fet, està guanyant el 27 de la segona 6-0 contra el Rosengard, per tant això vol dir que el conjunt entrenat per Jonathan Giraldez acabarà primer de grup, es classificarà com a primer als quarts de final, això vol dir que tindrà la tornada al Camp Nou. De moment coneixem un possible rival als quarts de final, Olímpic de Lió. De moment és l'únic segon confirmat, per tant podria ser rival del Barça, els altres rivals els acabarem de saber demà. Podria ser la Roma o el Wolfsburg d'un grup i de l'altre el Paris Saint-Germain o el Chelsea. Previsiblement, si tot va com ha d'anar, possibles rivals del Barça, a més de l'Olímpic de Lió, Roma i Paris Saint-Germain, però, insistim, per confirmar-ho, haurem d'esperar demà. El sorteig no serà fins al 10 de febrer. Haurem d'esperar per saber qui tindrà el Barça com a rival als quarts de final, però, en tot cas, avui, els deures del Barça, que eren guanyar aquest partit, els està fent perquè està guanyant 6-0, en el que està sent un monòleg del conjunt blaugrana aquí al Camp Nou davant el conjunt suec, que acabarà cué de grup amb 0 punts. I tenim també, Aleix, xifra oficial d'assistència.
Sí, a veure.
Avui a l'estadi, 28.720 persones per veure aquest últim partit de la fase de grups, una molt bona xifra. És cert que no s'arriben als nivells de les altres, dels altres partits que s'havien jugat a l'estadi, però tenint en compte tots els ingredients, és una molt bona xifra i molt bon ambient el que s'està visquent a la graderia.
Era previsible que el Barça golegés avui a la Ventafocs d'aquest grup, Marc Andrés, però què t'està semblant el joc de les jugadores de Jonathan Giraldez?
A mi molt bo, la veritat. Crec que des d'un bon inici han anat pel partit, han dominat força el Rosengar. És cert que potser en els trams finals de, en el tram final de la primera part hem tingut una mica, una petita davallada en el joc, però molt bé.
La caça Aitana dins de l'àrea, la deixa per Salma Parayuelo, que prova el retall, la torna per Aitana, Aitana que prova de fer una volteta d'enradar-hi uns metres, la deixa fora l'àrea per Engen, el xut d'Engen, fora! El xut d'Engen que ha acabat sortint a la dreta de la porteria de Moussaka, el Barça que està guanyant 6-0 però busca el setè quan arribem a la mitja hora de joc a la segona part.
Què tal l'ambient, Ballera, que deia la Laia, gairebé 30.000 persones?
Sí, molt bé, jo crec que la gent s'ho està passant bé, no han deixat d'animar pràcticament en tot el partit, la gran animació evidentment, que és que mira, ara van tots d'un costat a l'altre i en fi, celebrant la victòria. A mi em festiu, com en tots els partits que hem viscut aquí del Barça a la Champions femenina, amb menys gent, això sí, amb la tercera graderia buida, perquè el Barça, tenint en compte la previsió d'entrades que havia venut, ha decidit que la tercera graderia no calia que hi entressin, no hi entrés cap aficionat, que tothom es concentrés a la primera i a la segona, i també amb el gol sud inhabilitat per aquestes obres, que encara fins al dia del derbi, el Barça espanyol, encara estarà inhabilitat. Aquest gol sud no hi ha absolutament ningú.
Per tant, partit liquidat, el Barça serà primer de grup, li ha costat més del que preveien per aquella derrota a l'Allianz Arena, però al final el Barça ha fet la feina, la que li tocava, i serà el sorteig dels quarts de final com a primer de grup. El Bayern està patint contra el Benfica, no?, l'altre partit.
Sí,
està, però està guanyant, passant, no?, també.
Sí, està guanyant per la mínima. Bayern de Múnich 1, Benfica 0, a un quart d'hora pel final. Fixa't, Aleix, 25 rematades del Barça, vaja, amb una mica més de punteria i algunes aturades que ha fet Moussaka, el Barça en podria portar uns quants més. De fet, aquest ara mateix és l'únic dubte que tenim. Quants en acabarà fent l'equip de Jonathan Giraldez?
Per tant, Barça passarà com a primer. A l'altre grup, l'Arsenal passarà com a primer. Sí. I Olympique de Lió i Bayern passaran com a segons. De moment, això és el que tenim confirmat a l'espera de la jornada de demà. Molt bé, Molló. Estàs pendent de la Copa del Rei, no, també?
Sí, exacte. Mira, si vols t'explico que de moment el Rayo Vallecano de primera ha necessitat els penals per eliminar l'Atlético Saguntino de segona federació. Ha passat l'Eivissa i Espitiuses, també equip de segona federació, el Llevant i l'Alavés, a més de l'Sporting de Gijón. I dels partits que tenim en joc a aquesta hora, pel que fa als equips de primera, el Valladolid està guanyant clarament al camp de l'Arenas, la Real Societat al camp del Coria, l'Osasuna al camp de l'Arnedo, el Sevilla 0-2 al camp del Torremolinos, per tant també passarien tots els equips de primera divisió.
Sí, ara mateix, possibles rivals del Barça ja de cara al sorteig de divendres són l'Intercity i de primera federació i aquest Illes Pitiuses, eh? Sí. També és possible rival de segona federació.
Sí, i comentàvem també aquí la transmissió el Ceuta, que està guanyant per 3-2 l'Eivissa.
Quina mandra, tu.
Doncs mira, la Laia deia que no li faria res, que no hi ha estat mai, equip de primera federació, recordo. I vaja, és un possible equip. I ara mateix el Logroñés de primera federació està empatant a 0 amb l'Albacete a falta d'un quart d'hora. Veurem si l'equip de la Rioja passa. Jo crec que ja triaria clarament Logroño.
Sí, si no Pontevedra, també està guanyant 2-1 al Tenerife, el Pontevedra, no?
Exacte.
Millor Logroño, per això.
Sí. Millor que Ceuta, no en tenia cap dubte. La Calle Laurel, sí, ja ens ho coneixem.
Bé, ara estem pendents d'aquests finals de Copa i avui farem les prèvies del Cacereño Girona i del Nàstic Màlaga, que viurem demà a RAC+1. En clau de futbol femení, avui, Laia, hem sabut la Supercopa d'Espanya femenina, que jugarà al gener, s'ha fet el sorteig i tindrem un Barça-Madrid a les semis, no?
Exacte, així ho ha deparat el sorteig, un sorteig pur, dijous 19 de gener a les 7 de la tarda a Mérida, Barça-Madrid. El dia abans jugarà la primera semifinal que enfrontarà la Real Societat contra l'Sporting. La final es disputarà també a Mérida, un format Final Four. La final el diumenge 22 de gener a les 12 del migdia serà el primer títol del curs. Òbviament el Barça gran favorit i buscarà revalidar aquest títol.
Sí, no el podíem fer més lluny ni en pitjor horari, la final diumenge a les 12. No, estem d'acord o no? És que això de la federació és increïble. Bé, tot apunta, si es compleixen els pronòstics, un Barça-Reial Societat, no?, jugant-se aquest títol el diumenge 22 de gener a Mérida. Per tant, Natàlia Arroyo, l'entrenadora catalana, que ja li va posar les coses difícils contra el Barça.
Sí, més enllà del lloc i hora, a mi el que em sembla pitjor és que sigui un sorteig pur. Vull dir que la mateixa competició en homes i dones es fa d'una manera diferent. Sí. En homes no hi ha sorteig i en dones sí, i a més es queden sense la final desitjada. Vaja, crec que seria un Barça-Madrid.
Sí, totalment. Com deixem el partit aquí al Camp Nou? Ara tornarem?
6-0 al 34 de la segona, 11 minuts per arribar al 90, més el que vulgui afegir l'àrbitre. El Barça, però, que ho té encarrilat.
Perfecte. Ara tornem a Regmeso. Gràcies, companys.
Fins ara.
Vinga, fins ara mateix. Avui, per cert, ha estat un dia d'esport femení a RAC+1, a l'aplicació i a internet, perquè abans d'aquest partit de Champions femenina que us estem oferint, hem narrat en directe també l'Eurolliga femenina de bàsquet amb un partidàs entre l'Uni Girona i el Perfumeries Avenida de Salamanca. Ens l'ha explicat des de Fontejau el Marc Mundet, allà el tenim. Hola, Mundet, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Ara parlem d'aquesta tova històrica de l'Uni contra un dels seus grans rivals, com és el Perfumeries Avenida. Però és que tenim una altra notícia d'impacte avui al món del bàsquet.
Sí, de fet és notícia d'última hora, que l'han sabut de fa menys d'una hora, i és que Pau Gasol ha estat designat formalment candidat a entrar al Hall of Fame de l'NBA. Cada temporada el memorial James Naismith, que és l'encarregat d'elaborar els candidats i proclamar les persones que entren al Saló de la Fama del bàsquet nord-americà, per aquestes dates fa públics tots els noms i apareix Pau Gasol. Per primera vegada, Pau Gasol, que recordem, aquest mes de gener veurà com els Lakers li retiren el seu dorsal número 16, passarà a formar part dels candidats d'entrar al Hall of Fame de l'NBA. La llista definitiva la sabrem el mes de febrer, durant l'All-Star, i en cas de que sigui escollit en Pau, el mes d'agost seria quan es faria la cerimònia. Això es fa a Springfield, Massachusetts, que és on el professor James Naismith va inventar el bàsquet ara fa 133 anys.
Molt bé, doncs, tia, déu-n'hi-do, Pau Gasol, el català més internacional, sens dubte, en el món de l'esport, amb aquesta notícia que hem sabut fa només una estona. Has gaudit, lladre, amb l'Uni?
Sí, home, sí, ha guanyat de 26. L'Uni Girona, el seu gran rival, el Perfumeries Avenida, en el que és... en el que s'iguala la pallissa més gran en la història dels Uni Girona Perfumeries Avenida. Només n'hi ha una altra amb aquests paràmetres del desembre del 2018. Avui no hi ha hagut partit i hem xalat tots els que érem avui aquí a Fontejau de Valent veient com l'Uni Girona tancava la primera volta a rebuf dels tres de dalt, del Sopron, de l'Esquio i del Perfumeries Avenida. L'Uni ha guanyat de 26, queda quart al final d'aquesta primera volta. Recordem, és un grup de 8 on passen 4 als quarts de final, els 4 primers, els 3 primers els té a una sola victòria i amb totes les opcions per l'equip de Bernat Canut, que ara està entre els 8 millors d'Europa al final d'aquesta fase de grups.
Ha jugat també la penya a Europa, avui, Mundet?
Sí, ha jugat la penya, però ara m'enganxes amb els pixats del ventre, no t'enganyaré perquè no he pogut veure el partit, però ha jugat el Joventut de Badalona i ha guanyat a la pista del Lietkabelis, en el que era també l'última jornada d'aquesta primera ronda de l'Eurocup masculina. Jugava el Joventut a Lituània, un partit que els verdinegres han guanyat 76-90, en un partit on, recordem, no hi eren ni William Howard ni Simon Birgander, tots dos amb problemes físics.
Bé, ets un professional, content, encara que t'afina amb els pitjors al ventre. Després escoltem valoracions, una abraçada.
Vinga, cuida't molt, fins ara.
Fins ara. Seguida anem amb la tertúlia, Fernando Polo, Lluís Carrasco i Paco Cabezas, i amb aquesta notícia que us explicarem avui al Tu Diràs, que tindrà un impacte mundial. A més, a banda d'això, avui s'ha tancat la primera volta de la Lliga de Futbol Sala, s'han decidit els equips que jugaran ja la Copa d'Espanya. El Barça ha guanyat al Palau 3-1 al Movistar Inter, era primer contra quart de la Lliga, per tant, partit important, i el Barça, tot i començar perdent, l'ha capgirat i ha acabat guanyant, i l'Indústria Santa Coloma ha guanyat 1-4 a la pista del Noia Gallec. Els classificats per la Copa són el Barça, que és encara més líder avui després d'aquesta victòria, a més del Palma, el Jaén, Movistar Inter, Cartagena, Valdepeñas, el Pozo Múrcia de Javi Rodríguez i l'Antequera ha estat el vuitè. L'Indústries, tot i la victòria d'avui, ha acabat novè a un punt només d'entrar a la Copa, però es queda fora d'aquesta competició el conjunt colomenc. I encara una cosa més del dia d'avui que és destacable. Rafa Nadal ha confirmat que participarà al Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó 2023. Recordem que serà la 70a edició del torneig, una edició especial, número rodó, que es farà a les instal·lacions del Tennis Barcelona, com sempre, del 15 al 23 d'abril, i que fa uns dies també Carlos Alcaraz va confirmar la seva presència al torneig. Per tant, si no hi ha cap lesió des d'avui fins a l'abril, tindrem el Godó, el número 1 i el número 2 del tennis mundial. És un autèntic luxe. I mira, tot i que encara queden 4 mesos perquè comenci aquest Godó 2023, el Tu Diràs, estem generosos, i ara que s'acosten les festes de Nadal, sortejarem ja una entrada doble per anar al Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó. L'entrada doble és pel dimecres 19 d'abril, que és el tercer dia de competició i és el dia que normalment i previsiblement debutaran o Nadal o Alcaraz o els dos, fins i tot. Són unes entrades que donen accés a totes les pistes del torneig i a tots els partits d'aquella jornada de dimecres. Heu d'entrar al compte de Twitter, @esportrac1. Allà hem fet un tuit que està fixat a dalt de tot de la capçalera del compte de Twitter i trobareu totes les indicacions per participar en el sorteig. Entreu a @esportrac1 si voleu anar al torneig Conde de Godó del pròxim mes d'abril. Demà, el Tu Diràs, donarem el nom del guanyador que s'emporta aquesta entrada doble. Insisteixo, una edició molt especial, serà la 70a i hi haurà moltes sorpreses a banda de tennis d'alta qualitat amb Nadal, amb Carlos Alcaraz i amb molts tennistes del top 10 i top 20 del tennis mundial. I els que no tingueu la sort que us toqui aquesta entrada, doncs podeu anar a la pàgina oficial del torneig i comprar allà les entrades que ja són a la venda des de finals de novembre i estan volant, eh? Així que aneu ràpid. 3:15. Fem una pausa. Estem pendents del final de la Champions femenina al Camp Nou. Obrim tertúlia i explicarem aquesta notícia que ha pogut saber RAC1 relacionada amb el Barça. I que és d'abast mundial.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
L'accés a la cultura és un element clau per a la cohesió social, la inclusió, el progrés i la plena realització de les persones que en formen part. El sector reivindica més pressupost, fomentar la cultura audiovisual i digital, protegir la llengua catalana i escoltar quins són els reptes de futur dels implicats directes. En parlarem aquest divendres a les 10 del matí al Catalunya Avança, un debat que podreu seguir per l'estreaming a lavanguardia.com.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 en tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Els nostres veïns. A la Laura, que diu que ens ve a visitar perquè li agrada que li posin la benzina, però sabem que també ho fa perquè el Toni li explica un acudit nou. Gràcies per regalar-nos un somriure amb cada visita. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Meroil, estacions de proximitat.
RAC+1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament la Nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marvala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó, obra de Judit Nederman.
Tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriben camells tots a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC+1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC+1, RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets.
RAC+1. Tots som més festes.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. A un món màgic que és a tocar, però que no tothom veu. On els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Vine a les botigues Abacus i viu la màgia del Nadal amb els nostres tallers i activitats. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
10 minuts i les 11, rematarem la Champions femenina connectant un altre cop amb RAC+1, amb el Camp Nou, per saber com s'acaba aquest Barça 6, Rosengar 0, companys.
sobre ella mateixa, la deixa per Patri Guijarro. Patri amb Mariona, completen la triangulació amb Núria Rábano. Núria Rábano la torna a deixar per Mariona. Mariona al vèrtex, la centra per Engen, la passada filtrada d'Engen, la caçarà Mariona. Ria Oling de nou bé defensivament, rebutjant la pilota pel seu equip. La pilota que va a la zona de mitjos, als peus directament d'Irene Paredes. Ho torna a provar el Barça per la banda esquerra, la torna a tenir Rábano, que encarava la seva defensa, la deixa per Engen, Engen per Núria Rábano, zona de tres quarts, atac pel costat esquerre. Ara el Barça a la centra, posa un puntet de pausa en el seu joc, la té Aitana Bonmatí, que la trepitja, bona volteta sobre ella mateixa, s'associa amb Paredes, Paredes una passada entre línies per Vicky López, la deixa a la banda esquerra per Núria Rábano, i això serà servei de banda pel Barça.
Dos de propina. Aquí estem als Altudiràs, per viure els últims minuts també amb vosaltres. Ens hem fusionat amb RAC més 1 i veient Vicky López, no? Deu ser una de les...
El xut d'Ingrid Engen, fora! El xut d'Ingrid Engen, que ha sortit per sobre el travesser, havia buscat la rosqueta, no estava mal buscat, estava buscant l'escaire per poc, però ha acabat sortint fora aquesta pilota.
No, deia que, clar, vosaltres ho heu comentat, no? Però pels oients del Altudiràs està jugant Vicky López, que és aquesta jove... futbolista, no?, que té 16 anys, Marc, i que sí, ve de guanyar el Mundial Sub-17, no?, va ser una de les jugadores d'Espanya que estava al Sub-17.
Sub-19.
Sub-19 era,
eh? Sub-17, és que el Sub-17 va ser anterior, que no es va guanyar, però el Sub-19 que ha estat durant aquesta temporada, doncs sí que el va guanyar
Imagina't,
Espanya,
amb 16 anys,
Salma Parallolo.
Amb 16 anys i jugant a la Sub-19, ja, imagina't,
sí,
no?
Sí, i de fet ara l'és que està debutant al Camp Nou, i a la Champions també, avui no és que estigui fent història del Barça femení, sinó que està fent història del club, està fent història del Futbol Club de Barcelona, perquè és la futbolista més jove a la història del Barça en debutar a la Champions. 16 anys, 148 dies, supera el rècord que fins ara tenia Ansu Fati, de 16 anys i 321 dies. Per tant, nou rècord per aquesta jove futbolista, la número 30 ara mateix del Barça.
Doncs, gran xifra, eh?
Sí. Ho està fent prou bé, no?, en aquest extrem esquerre.
Sí, de fet, amb el Barça, quan ha jugat en el primer equip, l'hem vist, i també el Barça ve realment com a interior, però en el Madrid Club de Futbol l'any passat, i també a la selecció espanyola, aquesta banda esquerra ha estat sobretot la seva posició més natural. Per tant, ja està prou acostumada a jugar aquest extrem esquerre, i no ens hauria d'estranyar que pogués tenir uns petits minuts de masterclass, per dir-ho així.
Vinga, que s'acaba la Champions femenina, com a mínim la fase de grups, Laia.
Últim segon ja del partit, estem a punt de completar l'afegit, veurem quan l'àrbitre xiula al final, de moment és un servei de banda favorable al Barça, doncs no hi haurà temps per més perquè s'acaba aquí el partit, Barça 6, Rosengar 0, un doblet d'Oshoala, golaç de Mapi per tancar la primera meitat amb un golaç de falta directa a la segona part, Rolfo Marta i Irene Paredes han arrodonit aquesta victòria 6-0, una victòria davant 28.720 persones al Camp Nou i que serveix per certificar la primera posició de la fase de grups i per tant passar als quarts de final de la Champions com a primers de grup i amb el factor camp a favor. El Barça que tanca un any 2022 històric, un altre any on s'han guanyat la Supercopa, la Lliga i un subcampionat d'Europa que, tot i que no va acabar de la manera desitjada, també té molt i molt mèrit. Un any que ens deixa la segona pilota d'or d'Alexia i, sobretot, un any que recordarem com un any màgic, com l'any de l'explosió del futbol femení, de l'obertura dels grans estadis. I aquí el Barça ha agafat la bandera, ha actuat de líder i ha marcat el camí a la resta de clubs, a la resta del món. Aquest 2022 hem viscut un doble rècord històric al Camp Nou, dos rècords mundials d'assistència en un partit de futbol femení. 15.000 persones van anar a la final de Turí, algo inimaginable fa només dues temporades, i tot això s'ha avançat, s'ha anat posant pedres en el camí, i avui el Barça ha tornat a jugar un nou partit aquí al Camp Nou. El 2022 ha estat un any històric. Ha sigut l'any de l'explosió del futbol femení, el 2023 més, i esperem que millor, perquè el Barça continueix perseguint el somni de la segona Champions. I aquest any una tal Alexia Putellas, a la presentació del Gamper, va dir: aquest any sí, aquest any us la devem. Tant de bo les paraules de la capitana es converteixin en realitat.
Molt bé, doncs sí senyor, és l'any de la consolidació del futbol femení al Camp Nou, aquest 2022, i esperem que continuï el 2023, perquè després el Camp Nou quedarà absolutament tancat per les obres del nou estadi. Per tant, a veure si el Barça pot acabar de gaudir, no?, del futbol femení al Camp Nou en els quarts de final, que com deia la Laia, ja seran cap al febrer-març, no? El sorteig deies que és el 10 de febrer, doncs haurem d'estar pendents de qui li toca al Barça i de, evidentment, si es juga aquests quarts de final, la tornada al Camp Nou, que esperem que sí, així ho va fer el club l'any passat, i així segur que voldrà fer-ho, aquesta és la intenció del Barça, de seguir obrint el Camp Nou pels partits ja que seran importants i decisius de la Lliga de Campions, els de quarts i esperem també que el de semifinals. Ara mateix, com dèiem abans, un rival, un possible rival confirmat, que és l'Olympique de Lió, el vigent campió, l'equip que va guanyar el Barça a la final de l'última Champions. I els altres dos, si els pronòstics es compleixen, doncs haurien de ser Roma i Paris Saint-Germain. Entre aquests tres, en principi, si no hi ha canvis, hauria de sortir el rival del Barça als quarts de final de la Champions. Escoltem protagonistes més tard, companys, gràcies.
Fins ara.
Vinga, adéu-siau, fins ara. Deixem que tanquin la transmissió a RAC+1, el Molló, la Laia, el Ballera i el Marc Andrés. I nosaltres ens posem molt atents perquè ara mateix us explicarem una notícia important relacionada amb el Barça. Sintonia peculiar i estranya en l'inici del Tu diràs, que ens transporta a la secció Back to Back, que fem cada dos dimarts amb l'Albert Pedrol, en la qual parlem d'esports americans. Hola, Pedrol, bona nit.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
A veure, quina és aquesta informació d'abast mundial que lliga el Barça, pel que entenc, amb l'esport nord-americà, no?, si sona aquesta sintonia.
Sí, entens bé, i més concretament amb la NFL. Aquesta hora, RAC, us pot avançar que hi ha negociacions avançades perquè la NFL jugui partits oficials al camp del Barça quan les obres estiguin acabades. És a dir, estem parlant del 2025-2026, en aquests anys ens estem localitzant. Què vol dir això? Doncs que la NFL, la lliga més poderosa del planeta, podria aterrar a Barcelona quan el Camp Nou estigui del tot llest. Hi ha una empresa, en aquest cas és el podcast 100 Yardes, que emet la cadena SER, que des de l'estiu passat actua com a intermediari entre el Barça i l'NFL, la lliga, com dèiem, més poderosa del planeta i, en definitiva, un transatlàntic a tot el món i no només als Estats Units. Per qui no estigui molt connectat, la NFL és la lliga on juga Tom Brady. Jo crec que així més o menys ens situem tots.
La de la Super Bowl.
Correcte, la de la Super Bowl. Mira, això ho entendrà millor la gent. Com recordareu, l'estiu passat el Barça va fer una gira pels Estats Units i a Miami es fan uns actes conjunts amb els Miami Dolphins, l'equip de futbol americà de la ciutat que organitza aquests actes als companys d'aquest podcast, 100 Yardes, que és l'intermediari que li ha proposat al Barça i a la NFL una relació que podria desembocar amb això que ara explicarem. Aquí comença una relació que fa dos dies es va traduir en què ara el Barça ven marxandatge a l'NFL, a tres de les seves Barça Store.
Ah, sí? O sigui que a les botigues del Barça ja tenim marxandatge a l'NFL.
A tres.
Val.
Sí, sí, em penso que una és la de Canaletes, l'altra és la del Camp Nou i l'altra et diria que és la de la Maquinista.
Val. És a dir, que la relació Barça-NFL ja es veu, ja es pot veure en aquestes Barça Stores.
Exacte. Llavors comença l'estiu amb aquest acte amb els Miami Dolphins i el Barça. Ara tenim aquest marxandatge que qui vulgui comprar doncs samarretes de suadores de l'NFL pot anar-hi a les botigues del Barça en aquestes tres punts de venda i la cosa podria evolucionar fins a convertir-se en la mare de tots els ous. Què vol dir això? Que la NFL vingui a Barcelona a jugar algun dels partits que des de fa anys juga per Europa. Aquesta temporada sense anar més lluny a Londres, a Wembley i a l'estadi del Tottenham i també a Munic, al camp del Bayern. Partits amb plens absoluts a rebentar i on l'NFL s'hi deixa molts i molts i molts calés.
Sí, és evident que seria un impacte econòmic important pel Barça i seria el millor anunci del nou estadi. O sigui, seria un anunci mundial, tot el món veuria, gràcies a si jugués un partit de l'NFL en el nou Camp Nou, el nou Spotify Camp Nou, tot el món veuria com ha quedat, no?, la joia de la corona del Barça. Però ara que deies això d'impacte econòmic, quin impacte pot tenir que l'NFL aterri a Barcelona d'aquí uns anys quan estigui enllestit el nou Camp Nou?
Doncs mira, sense saber xifres concretes perquè la Lliga no les facilita, estem parlant de molts milions per un únic partit, que seria segurament un dissabte o un diumenge. Pensa que si això acaba passant, desembarcarà a Barcelona la Lliga amb més ingressos del planeta, la que més genera del món, el doble que la Premier League i gairebé el triple que la Lliga Espanyola
i la que més genera en drets de televisió. Atenció, perquè aquest àudio després el recuperarem i serà important. Així ho va explicar Florentino Pérez, que va boig perquè el primer partit de l'NFL a l'estat espanyol es jugui al Santiago Bernabéu.
Si sumamos los ingresos por derechos audiovisuales por temporada de la Champions League, de la Europa League y los de las cinco grandes ligas europeas, resulta que el total acumulado por todas ellas ha sido por primera vez en la historia superado por los ingresos audiovisuales anuales de una sola competición norteamericana, la NFL. Una competición que además solo se juega entre septiembre y febrero.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Si ho diu Florentino Pérez, alerta, eh? Alerta. Doncs aquesta és la notícia, aquesta és la informació que us avancem a aquesta hora al Tu diràs de RAC1. Contactes ja amb aquest intermediari, aquest podcast que es diu 100 Yardes del Barça amb la NFL. El Barça, que evidentment veu amb molt bons ulls aquesta proposta que ha rebut d'aquesta empresa intermediària de portar un partit de l'NFL al nou Spotify Camp Nou, un cop estigui acabat, eh? Com deia el Pedrol, evidentment s'hi està treballant perquè s'ha d'anar a llarg termini a treballar tot això, perquè la logística és importantíssima, però s'hauria d'acabar el nou estadi cap a finals del 2024, a principis del 2025, és quan està previst que, per exemple, el primer equip de futbol pugui tornar a jugar al nou Camp Nou ja amb pràcticament tot enllestit. Seria llavors quan es podria fer aquest somni, no?, de portar l'NFL al nou Camp Nou. Per parlar-ne, per calibrar millor tot el que estem explicant amb l'Albert Pedrol, tenim en línia el promotor de tot això, que és el company d'aquest podcast, que es diu 100 Yardes, Luis Jones. Hola, Luis, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, companys, com esteu?
Molt bé, doncs mira, explicant una notícia que em sembla bomba i d'impacte mundial, no? Ja sé que queden molts anys i que és a llarg termini, però és increïble, no?, el que expliquem amb vosaltres com a intermediaris. Posa'ns-hi context i explica'ns una mica també com ha anat tot plegat.
Sí, la notícia per nosaltres és espectacular. Com bé ha dit aquí l'Albert a l'entrada, nosaltres som un podcast, podem dir que és el podcast líder amb contingut de la NFL aquí al territori espanyol. I, bueno, doncs el nostre objectiu és que cada vegada més gent s'apropi a aquests mitjans, no?, a aquest esport, diguem-ne, aquest esport. I el que ens interessa, evidentment, és que tots els mitjans i entitats esportives, el més gran possible, es facin ressò, no? I com va començar tota aquesta història? Doncs l'any passat la NFL va comunicar a nivell mundial que feia una expansió mundial del seu esport a 8 països, nous. Un d'aquests països era Espanya. D'acord? Doncs tan senzill com... Ostres, nosaltres fem també ressò d'aquesta notícia i aquí assegut a la butaca de casa, tal qual t'ho dic, un dia dic, anem a veure, aviam, la NFL és Nike, el Barça és Nike. Hi ha diverses coses que em diuen que estan obligats a entendre's, no? Doncs truco al meu cap, al José Antonio Ponseti, el cap del meu tal, i dic, escolta, tinc una idea, crec que pot funcionar, deixa'm veure si la podem posar en marxa. Li explico, em diu, vinga, endavant, som-hi. Tot això passava perquè, bueno, jo per certs aspectes personals i professionals tinc relació amb gent del Barça, no? Llavors dic, deixa'm trucar. Truco concretament amb el Juli Guiu, li dic, sí. Juli, tinc una proposta per vosaltres. Nosaltres estàvem a 3 setmanes de marxar a Los Angeles per la Super Bowl. Nosaltres cada any anem a cobrir aquest event de la Super Bowl allà a on sigui, no?, dels Estats Units, i estàvem a 3 setmanes de marxar a Los Angeles i bueno, ens donen la reunió, li explico tot i res, 15-20 minuts va dir, ho vull tot, m'encanta. La reunió passava per dir-li, escolta, la NFL comunica que ve a Espanya, que es vol assentar aquí, llavors anem a veure, crec que hi ha diversos punts on podem trobar sinergies, no?, començant per aquesta, no?, de poder intentar vendre el producte de la NFL aquí, a les stores del Barça, i mirar a mig llarg termini de portar partits també.
Perquè, Lluís, perdona, això quan ho preveieu? L'estadi acabat, 2025?
Exacte. Sí? En principi és... sí, perquè sí que la NFL amb això hi ha sempre un període en el qual de temps necessari que fa... Per exemple, a Alemanya porten 3-4 anys de negociacions i hi han jugat ara. Ara aquest any ha sigut el primer. Uh-huh. Londres ja porta anys jugant, però també ha hagut uns plaços, no? Llavors, sí que et puc dir que el plaç que en el Barça ha entrat en aquesta possibilitat és el més curt de tots, perquè nosaltres vam començar tot això al febrer i fa poc que s'han obert aquestes, aquesta possibilitat, no? Amb la qual cosa és la plaça, diguem-li així, que més curt en més curt termini ha aconseguit aquest beneplàcit o possibilitat per part de l'NFL.
Però m'estàs dient que està pràcticament acordat, que el 2025-2026...
Bueno, pràcticament encara no està acordat, evidentment, les intencions són molt fortes, ja ho he vist, fa dos dies, a les stores del Barça ja es pot vendre producte de l'NFL, amb la qual totes les negociacions estan anant en el plaç correcte i en el plaç que es va acordar.
Però ha de ser amb el Camp Nou acabat.
Sí, en principi sí, clar. En principi ha de ser amb el Camp Nou acabat. Ara no jugaria, abans no. Inclús les negociacions sempre són... Els americans tenen una altra forma de treballar. Tenen clar que volen portar partits en aquí i ho volen fer, però sempre hi ha uns plaços, unes negociacions prèvies i tot això és el que s'està acordant en aquests moments.
I ara que sentíem Florentino Pérez, sí. Va per davant el Barça o el Madrid? T'ho dic perquè quan això es faci, aquesta notícia es faci viral o es comenci a comentar, sí. No sé si agafarà fred de peus. Com està la situació de portar l'NFL al Bernabéu, també? Qui guanyarà?
Bueno, qui guanyarà no ho sabem, aviam. Jo com a culer m'agradaria molt que guanyés el Barça, no? I bueno, estem treballant. Nosaltres no sé quines són les negociacions que està portant. Sí que us puc confirmar que l'NFL, evidentment, li interessa per al seu impacte i per el seu posicionament al territori, que els dos grans clubs doncs tinguin partits, però la carrera no et puc dir, només puc dir que, bueno, o no dir, intuir, però això és molt de Luis Jones, és una cosa absolutament de Luis Jones, de dir, bueno, escolta, si ja estem, com aquell que diu, associats amb vosaltres i venent el vostre producte, doncs per què no ens doneu poder, no?, la davantera. Clar. No? Això ho penso jo, eh?
Sí, sí. Esperem que sigui bona la teva intuïció.
Perquè, Luis, clar, jo aquí penso que aquí l'aficionat al futbol americà o el soci seguidor del Barça, que veu que ara vindrà una lliga nord-americana a jugar al Camp Nou, i la primera pregunta és, bueno, quina magnitud social i econòmica pot tenir això? O, per exemple, quina ha tingut ja a Londres i a Munic?
Bueno, la magnitud és, us puc dir que és espectacular. Vull dir, i poden ser més partits en una temporada, eh? Aquest any a Londres s'han jugat 3 partits, eh? Uh-huh. O sigui que això va creixent.
El mateix estadi.
Sí, al Tottenham. A l'estadi del Tottenham s'ha jugat 3 partits, o sigui que perfectament en una temporada poden haver-hi més partits.
Clar, és una font d'ingressos brutal pel mateix club, no, també?
Brutal.
Més enllà de l'anunci que suposa a nivell mundial, no?, de que puguis vendre més merchandatge als Estats Units, és un anunci, és una font d'ingressos brutal, no, Luis?
És una font d'ingressos espectaculars, eh? O sigui, les xifres no les mereixem, però més o menys sabem, intuïm, no?, els milions d'euros que es poden manegar, i és una font d'ingressos molt important. Pensa que hi ha molt de públic, hi ha milions de persones a tota Europa que li agrada molt la NFL, i sapiguem que a 2 hores de la seva ciutat doncs, van haver-hi partits, o sigui, Tottenham s'omple. I fixa't, a Alemanya aquest any el partit que van jugar Tampa Bay Buccaneers contra els Seattle Seahawks, la NFL ens va comunicar que van haver-hi més de 3 milions de demandes per entrades. Més de 3 milions. O sigui, l'impacte que suposa i el focus que dona aquesta lliga...
Va, imagina't el ticketing, no? El ticketing que pot ser, no?
Bueno, impressionant. D'això es tractava el projecte quan el vam presentar, i el Barça va dir que sí, que perfecte, encantat de que, bueno, intermediéssim per ells amb l'NFL, i tot està anant doncs molt bé, ja ho veiem, no? Ja podem anar a comprar samarretes del Tom Brady i d'algun jugador més a les botigues.
Perquè, Luis, sense, ara comentàvem que no sabem les xifres, però per acabar-ho d'entendre bé, és a dir, que vingués aquí l'NFL, voldria dir, per exemple, equiparar-se més o menys, o almenys no quedar-se massa curt d'un Barça-Madrid, perquè la gent ho entengui?
Jo crec que no ens quedaríem res curts. No ens quedaríem res curts, i més... Entenc jo que si el Tottenham, no vull fer comparatives de clubs, amb tots els respectes per al Tottenham, però evidentment una marca Barça i tota l'amplitud que té l'estadi del Camp Nou, crec que la repercussió pot ser més important, no? Amb la qual és molt probable que hi hagi més d'un partit a la temporada, no?, amb aquests acords que s'estan fent, amb la qual amb tot aquest projecte jo podia dir que si evidentment hi ha més d'un partit, evidentment que la recaudacions o l'impacte econòmic pot ser més gran que en Barça-Madrid, evidentment.
I escolta, tu que coneixes la NFL, la Lliga Nord-Americana, i fins i tot has tingut contacte amb els jugadors, allà sí. Segueixen el Barça. Creus que si vinguessin aquí al mercat del Barça podria créixer encara més?
Clar, és que és una mirada també, hem de fer una mirada també bidireccional amb totes aquestes font d'ingressos. Com bé has apuntat abans a l'explicació que feies una miqueta a l'entrada, nosaltres vam estar a Miami aquest estiu amb el Barça, la gira que va fer als Estats Units. Nosaltres just ens vam trobar amb ells allà a Miami perquè conjuntament amb la NFL i el Barça vam organitzar aquesta trobada, no?, que va haver-hi amb els Miami Dolphins, no?, que per cert, de la NFL venen dos equips aquí a Espanya, vale? Un són els Miami Dolphins i l'altre són els Chicago Bears, no? Llavors vam estar a Miami amb aquesta trobada que va haver-hi amb dos jugadors del Barça i dos jugadors de la NFL fent allà doncs una mena d'exercicis, no?, al camp que ja es va poder veure per totes les xarxes del Barça i tot això. I no vegis com la gent d'allà estava, nosaltres que anàvem doncs el dia de la gravació per fer tot allò i veure aquell tema, bueno, hi havia una gentada espectacular amb el Barça, no? Llavors la mirada és bidireccional, obre també el mercat del Barça cap als Estats Units, evidentment posant-li aquest focus de la NFL, i clar, és que jo crec que la repercussió pot ser per molts puestos.
Doncs imagina't. Aquesta és la notícia, que us avancem a aquesta hora, tu diràs, gràcies també al company del podcast 100 Yardes, Luis Jones. Aquest acord, aquesta relació entre el Barça i l'NFL, gràcies també a aquest podcast 100 Yardes que ha fet d'intermediari i que ha tingut aquesta idea, com ens explicava el mateix Luis Jones. Hi ha relació, ja es pot veure a les botigues, i la idea és que encara sigui més gran aquesta relació entre el Barça i una de les lligues més potents del món, com és la de futbol americà, la NFL, perquè algun dia, quan el Camp Nou estigui acabat, s'hi disputi un partit en el nou Spotify Camp Nou. Lluís, ho anirem seguint, aquestes negociacions i aquesta evolució d'aquesta relació Barça-NFL, i evidentment us sentirem, com fa molt el Pedrol al podcast 100 Yardes, no?
Referència.
I ets un fanàtic, el tens allà de favoritos.
No, sí que és veritat que són una referència i que al final tot el que ens agrada això, o alguna vegada o altra, bueno, hem començat sentint-nos a ells. El Ponset i el Lluís Jones, vull dir que hi ha tota la resta de la tropa. Per tant, escolta, bona feina sempre a ells.
Moltes gràcies.
Una abraçada forta, Lluís.
Moltes gràcies.
Vinga,
adéu-siau. Adéu.
Doncs aquesta és la informació que us avancem a aquesta hora de la nit al Tu diràs de RAC1, Barça i NFL en contacte. Evidentment, gràcies al podcast 100 Yardes, ara ens ho explicava el mateix Lluís Jones, i treballant amb aquesta idea, amb aquesta il·lusió, amb aquesta previsió de poder portar el nou Spotify Camp Nou, a partir de 2024-2025, un partit de l'NFL. Actualment ja col·laborant, amb aquest marxandatge, que si sou amants de l'NFL ja podeu trobar a algunes Barça Stores. És una notícia que evidentment haurem d'anar seguint en els pròxims mesos, mentre es vagi perfilant aquest acord per intentar portar un partit de la NFL. Ja corren per aquí el Paco Cabezas. Hola, Paco, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
I el Lluís Carrasco. Hola, Lluís, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
De seguida el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo, que està acabant el diari de demà. Paco, per cert, ben tornat, de Qatar.
Sí, sí, ja tocava.
Estàs bé? Sí. L'experiència al Mundial.
Vengo más delgado, me han dicho todo el mundo. Tengo que pasar por la báscula a ver si tienen razón o no. Sí, sí, ha sido largo, ha sido intenso. Antes lo estaba comentando con los compañeros. La final fue espectacular. Creo que no voy a ver un partido así nunca más en mi vida. Y yo creo que ha sido una experiencia que la teníamos que ver. Pero sí que es cierto que cuando he vuelto tengo una sensación muy contradictoria. Por un lado está el fútbol, que ha estado impresionantemente bien, y por otro lado esa sensación que te queda de qué es lo que va a pasar con toda esa gente que se ha dejado la vida para que este Mundial salga tan bien. Y hablo de esos miles y miles y miles de inmigrantes que estaban al servicio de todo el mundo, de aficionados, de periodistas, de dirigentes. ¿Qué va a ser de esta gente ahora? Por eso a mí me gustaría venir el año que viene y hacer un reportaje sobre eso. ¿Qué es lo que hay después de ese Mundial de Qatar? Porque me da la sensación de que hemos estado en un parque de atracciones gigantesco, donde todo el mundo lo ha disfrutado muchísimo, pero detrás de esas vallas, detrás de ese cartón piedra, hay un mundo muy grande que se ha visto muy poco en los medios de comunicación. Pero bueno, hablando de fútbol, la verdad es que y ganando Messi, yo creo que no podíamos aspirar a nada.
El guión ha estado perfecta, ¿no?
Bueno, yo creo que era un guión un poco muy buscado. Era el guión que quería la autocracia, la teocracia de Qatar, que Leo Messi pudiera ser el campeón de esa Copa del Mundo. Era el guión perfecto, y además en una final contra Kylian Mbappé, los dos grandes estandartes del PSG, es que, vamos, es que bueno, les ha salido que ni pintado.
Com van anar a la final, que si remonten, no remonten, ara marca un hat-trick, l'altre un duple, sí. Venga, sí.
Y luego además te ponemos la túnica, es decir, en el Día Nacional de Qatar, sí, es sí. Decir, estaba... Sí, sí, el guión perfecto.
Bé. Bé, doncs així ha anat al Mundial, el Paco, que també hi va ser, igual que el Damià López, l'heu pogut seguir també de les seves cròniques del diari El Mundo, magnífiques, i ara ja començarem a passar pàgina, no? Perquè això va molt ràpid, sí, sí, Paco, sí. Molt ràpid, ja tenim la Copa en joc, possibles rivals pel Barça, que els sabrem tots demà de forma definitiva, i el dia 31 de desembre, res, d'aquí a 10 dies ja torna a la Lliga amb aquest derbi.
Però està bien tomar un poco de distancia a veces, ¿eh? Y lo he hablado mucho estos días con Joan Jupallàs, de La Vanguardia, que cuando estás como muy lejos de la actualidad, empiezas a darte cuenta de, oye, el Barça... cuando nosotros nos fuimos, iba líder de la Liga. Mm. Son ese tipo de cosas que parece que te has olvidado completamente y aprendes un poco, bueno, a pensar que hay otra vida mucho más grande después del Barça y que a veces hacemos montañas de cosas que a lo mejor no son tan importantes. Pero bueno, ahora volvemos a la actividad, supongo que volveremos a hacer lo mismo. Es un sí. poco ley de vida.
Sí,
ahora
faltan 10 días.
10 días, molt bé, Ferrus, sí senyor, 10 días, que torni la Lliga al Camp Nou. Hola, Saperes, també.
Què tal, bona nit.
Què tal, bona nit. Ara farem muntanyes, muntanyes del futur de Messi. Hem de parlar també del futur de Sergio Busquets, perquè comença el compte enrere perquè acabi el seu contracte amb el Barça. I actualitzarem i refrescarem alguns punts d'actualitat, ara que ja comencem a girar full aquest Mundial de Qatar. Però primer la notícia, aquesta que acabem d'explicar. I mira, aprofito que tenim el Lluís, que és un expert també, no?, en publicitat, en màrqueting. A mi em sembla extraordinària aquesta informació que m'ha explicat avui, no?, aquest acord de col·laboració que ja ha començat entre el Barça i l'NFL amb merchandatge a les botigues Barça Store i que vol anar molt més enllà, no? La intenció és que sigui molt més enllà i, evidentment, és una font de negoci brutal per un Barça ferit, no?, econòmicament.
És extraordinari i ho hem parlat algunes vegades en aquest programa, que deien que tant la Lliga com el futbol d'elit en general tendia cap a l'espectacle, no tant cap a l'esport i més cap a l'espectacle. Això vol dir agafar les inèrcies de tot el que suposa espectacle i ajuntar-ho en un mateix escenari, i la NFL és veritat que ve d'una cultura anglosaxona que no és la nostra, especialment als Estats Units, i l'hem de fer nostra. Voldria recordar que en l'època dels Dragons de Barcelona, que va triomfar bastant en el seu moment, després es va diluir, i des d'un punt de màrqueting és espectacular. Jo he tingut la sort de viure in situ i en viu una Super Bowl a San Diego en l'any 2003, que va guanyar el Tampa Bay Buccaneers contra Oakland Raiders, i és espectacular el que es mou, perquè durant la setmana de la Super Bowl San Diego queda absolutament paralitzat per al propi espectacle. Es fa una fira mundial del futbol americà a la ciutat que allotja aquesta final, i en aquesta fira, bueno, hi ha una diferència, i és que nosaltres no som fans d'un esport, som fans d'un equip. Amb la NFL això no succeeix. Són fans d'un esport, i evidentment la gent va amb l'equip de la seva ciutat. Però és impensable que perquè el teu equip estigui perdent te'n vagis un quart d'hora abans d'un partit. Això és impensable. En el camp allò és un espectacle continu des d'un punt de vista de restauració, des d'un punt de vista d'animació, des d'un punt de vista d'espectacles paral·lels a el que és el propi espectacle. I des d'un punt de vista de màrqueting, les coses que es poden comprar dins de l'estadi aquell dia només es venen aquell dia i dins de l'estadi. És marketing on place.
Clar, exclusiu, no?
Sí, sí. És una cosa que diuen marketing on place. Tu tens la samarreta de dins de l'estadi del dia de Super Bowl i allò demostra que aquell dia tu hi eres dins. Per què no es pot plagiar? Perquè fins que no és el dia del partit no se saben els dissenys. És una cosa que es fa pràcticament en allà. I tu pots demostrar que has estat a la final de la Super Bowl perquè tens marketing on place d'aquell dia concretament. Bueno, i com això t'explicaria mil coses més. Per tant, enhorabona, perquè crec que és un molt bon acord. És veritat que al principi ens costarà una miqueta, perquè estem barrejant espectacles diferents, esports diferents, cultures diferents i sensibilitats diferents, però, senyors, el món tendeix cap aquí i jo crec que és una bona iniciativa.
Sí, per resumir-ho i refrescar-ho, a l'estiu del 2021, per tant, fa ja 18-19 mesos, és quan aquesta gent del podcast Cien Yardas, doncs, posa en contacte el Barça i la NFL, diu, escolta, us interessaria, i el Barça evidentment agafa el guant, i des d'aquests pràcticament dos anys han començat a fer xerrades, a haver-hi col·laboracions, a haver-hi contactes. Hi ha una trobada aquest estiu a la gira, tu vas ser a la gira també, amb aquella lona que vas, no?, que vas posar a Las Vegas, tal. Doncs el Barça es troba amb els Miami Dolphins, també a Miami, i hi ha un contacte també allà amb la gent de la NFL, i amb una franquícia de la NFL, i el Barça comença a explorar, no?, aquest mercat, que és un mercat mundial, perquè és brutal, no? I a partir d'aquí s'ha arribat ja a aquest primer acord amb el merchandatge, ja el podeu trobar a les Barça Stores, i ara la idea, la intenció, la il·lusió és fer-ho molt més gros, perquè el Barça aquí veu, evidentment, una explotació de l'estadi amb una altra via de negoci, no?
I és el que parlàvem, és convertir l'Spotify Camp Nou en un gran centre d'espectacles del sud d'Europa. No només, lògicament, de l'activitat del Futbol Club Barcelona, que per suposat serà l'activitat principal, però de forma paral·lela hi haurà mil coses que passaran allà. Serà un gran centre de concerts, serà un gran centre d'espectacles, un gran centre d'altres esports i un gran centre d'activitat.
Clar, tu pots portar allà un concert, pots fer xerrades d'una empresa multinacional que vulgui venir un dia que no hi hagi partit, i si a més hi portes un parell de partits de l'NFL durant l'any, tu imagina't el que ens deia el Luis Jones, que va haver-hi una demanda de 3 milions d'entrades. Van demanar 3 milions d'entrades per anar a veure un partit de l'NFL a Alemanya. Que el camp del Tottenham, el nou camp del Tottenham, que és una passada, diuen, també ha acollit partits de l'NFL, i evidentment el guany en ticketing, el guany en publicitat, l'audiència global que tens, no? Jo deia que era el millor anunci possible pel nou Camp Nou. És un anunci mundial, no?, per dir-te l'NFL.
I és la idea. Si, per exemple, el Camp Nou l'any passat va tenir 50 dies d'activitat, i només 50 dies d'activitat, els altres 329 no hi va haver activitat, la idea és que amb el nou Camp Nou hi hagi 250 dies d'activitat. Multiplicar per 5 els dies d'activitat del Camp Nou, i per tant d'explotació de les instal·lacions i per tant d'ingressos.
Y no solo eso, sino que además no solo vendrían aficionados de aquí, sino de toda Europa.
Claro.
Yo tengo muchos amigos que subieron el partido este en el campo del Tottenham, viendo a los Packers, es decir, es una vía de negocio espectacular. Sí que es verdad que el deporte americano, y tú, Luis, lo sabes, desde hace muchísimos años tiene un ansia de expansión y de colonialismo en Europa muy grande que todavía no ha podido solucionar. ¿Cuántos años llevamos escuchando que la NBA quería crear una conferencia en Europa? Y la NFL, tres cuartas partes de lo mismo, y no se ha conseguido todavía. Está esa otra vía de poder hacer partidos concretos de temporada regular, pero yo creo que siempre la idea inicial y primordial ha sido intentar crear una conferencia europea, con incluso con equipos americanos.
Se ha conseguido en arenas, en lo que son recintos más pequeños, de 20-25 mil personas, que ahí sí que ha habido una muy buena conexión entre las cosas que pasan als Estats Units, NBA, i el que passen aquí, que lògicament ja estan competint amb ells. Però en grans escenaris de futbol, de béisbol, etc., la veritat és que ha estat molt difícil importar-ho cap aquí.
T'anava a dir, Paco, que es va intentar per una altra via, que no és la de portar la NFL aquí, sinó que era la de crear aquella divisió europea, no?, amb els Barcelona Dragons, que en el seu dia es va intentar aquella lliga amb equips europeus. Va tenir algun moment, no?,
va arribar a funcionar
alguna punta,
mica,
eh?
I a Montjuïc pujaven 30.
En nuestra infancia, los veíamos muchísimo. Yo me encantaba.
L'equip de Jack Bignell, que va guanyar una World Bowl, va arribar a ser campió, però evidentment no estem parlant del mateix, perquè ara és portar equips de la NFL. Allò era una altra mena d'expansió, una primera aproximació al futbol americà. Ara ja estem parlant
i Jesús Mariano Angoy com a xutador dels Dragons.
No, però és que després se'n va anar a fer una prova allà, a la NFL, no? És a dir, els Broncos, els Denver Broncos, si no m'equivoco, va fer una prova, la va passar, se'l volien quedar, i ell a última hora es va fer enrere i va tornar cap a Barcelona, però era un dels millors xutadors de la competició.
Ja que Messi sembla que renovarà amb el PSG, no?, segons ha explicat Le Parisien, i hem pogut confirmar aquí a RAC1, quina llàstima que el Messi de la NFL no pugui venir el 2024-2025, no?, que és Tom Brady, perquè ara està allargant la seva carrera, no?, però el GOAT de la NFL, Paco, no el podrem veure aquí. No,
ja seria important. No se puede hablar de Messi todavía, no?
Sí, ara anirem.
Es que estoy...
Hem de fer una pausa, però ara anirem. No, és cert que també sentíem Florentino Pérez, que també ha vist aquí el,
bueno, però és que Florentino
el negoci
Pérez...
i el Bernabéu, està acabat el nou Bernabéu, i ens deia el Luis Jones. Bueno, és que clar, a veure qui, si el Bernabéu o el nou Camp Nou, qui acull primer la NFL? Veurem què acaba passant, no? Depenent dels acords que es tanquin, però clar, el nou Bernabéu està acabat i el Barça necessita 2-3 anys de marge encara.
Esa és la ventaja que tiene, que en ese tipo de luchas el Bernabéu va estar acabado y el Barça pues le van a faltar esos 3-4 años todavía para estar listo para ese tipo de cosas. Pero hablando de Florentino Pérez, ¿cuántas veces escuchamos hace años decir que el Real Madrid sería un equipo de la NBA? ¿Os acordáis? Que iba a ser una, que iba a ser una franquicia de la NBA, y al final eso nunca...
Sí, que es volien dur l'equip Florentino, sí, sí. No, no que vingués una conferència europea, sinó que ell s'emportaria al Madrid allà, sí, sí, a l'NBA. Deixaria la CB per anar
una
a l'NBA.
Una franquicia de la NBA. Sí, sí. Es decir, en este tipo de guerras de mercadotecnia es complicado. Pero sí que es verdad que el Madrid en ese sentido juega con una ventaja importante, y es tener ya el estadio listo.
Ja ha creat una bèstia, El Bernabéu, conec a fons el projecte del Bernabéu, i estem parlant de los Juegos Reunidos Hyper convertits en estadi. És una autèntica barbaritat d'enginyeria el que el Bernabéu presentarà en breu.
El Barça va 2 anys tard, no va aprofitar la pandèmia com si va poder fer el...
Oye, ¿no nos podríamos hacer el estadio de Qatar de los contenedores y que se montara en un mes? Iríamos rápido, ¿no?
Lo montan, lo desmontan, sí, y ya sí, está, sí. ¿No? Bé, aquí queda aquesta informació. El Barça ja col·laborant amb l'NFL en marxandatge a les seves Barça Store i treballant perquè el nou Camp Nou, quan estigui acabat, 2024-2025, pugui acollir partits de l'NFL. Seria una via de negoci brutal pel Barça, que evidentment està molt mermat econòmicament. Ara parlem de Messi. Mira, abans de deixar marxar el Pedrol, Pedrol, aquest migdia explicaves una altra notícia que hem pogut saber relacionada també amb les obres del nou Camp Nou i que afecta una secció del Barça, que és la d'hoquei gel, perquè s'ha quedat sense pista i s'haurà de buscar la vida fora de Barcelona.
Sí, de fet és el primer damnificat de les obres del nou Camp Nou. Resulta que la pista de gel està inhabilitada perquè allà hi va el museu. El Barça li havia dit a la secció que l'instal·laria una pista provisional just al costat, però no surten els números, i ara el club negocia amb l'Ajuntament de Puigcerdà jugar allà al Barça com a local durant la segona part de la temporada, mesos de gener i febrer, acceptant que la federació els multi a cada partit, però els hi surt més a compte que instal·lar una pista de gel just al costat de la que hi ha ara. L'Ajuntament de Puigcerdà està fent mans i mànigues per quadrar horaris amb el club gel Puigcerdà, gran rival del Barça a la Lliga, i amb la resta del planter del club de la Cerdanya, que també juga allà, però és complicat perquè no hi ha espai. I com que l'opció de Puigcerdà no serveix per tots els partits, atenció, perquè el Barça també sondeix a jugar algun partit a Haka, a 3 hores i mitja amb bus, i fins i tot una altra opció és Andorra, malgrat que ara com ara la instal·lació no reuneix les condicions necessàries. Per posar-nos en context, el Barça juga a la pista de gel des de fa 50 anys. Per tant, seria la primera vegada que el Barça ha de fer les maletes i ha de tocar el dos, perquè hi ha les obres del Camp Nou, de moment sense bitllet de tornada. La intenció és que tornin, però de moment sense bitllet de tornada.
Ànims, no? Que suposo que no els deu haver agradat massa.
Sí, perquè més no poden entrenar, de fet ja no entrenen durant tota la temporada, només poden jugar partits de visitant, i ara, doncs, escolta, seguiran amb aquesta situació, també afecta el planter perquè els nanos no poden entrenar, tampoc poden jugar, i en aquest cas, doncs, això, el Barça s'haurà de buscar la vida.
Què t'ha dit? Escolta, bona feina avui, eh? Estàs finet, eh?
Sí, home, sí.
Hem fet un back-to-back extended avui, no? Versió...
Sí.
Versió notícies importants.
Bueno, sí, s'estan movent coses, sí? Escolta, sí.
La setmana que ve fem back-to-back normal, sí. I amb un gran protagonista, no, crec?
Home, Sandro Martín.
No fotis!
Sandro Martín, el boxejador, el català que va boxejar fa un parell de... una setmana al Madison Square Garden... que ens expliqui com li va anar, perquè em penso que una mica de polèmica derrota de Sandro Martín, que li van robar una miqueta, eh?
La setmana que ve escoltem aquest back-to-back, ja l'últim d'aquest any 2022. Bona feina, Pedrol, amb aquestes informacions.
Va, gràcies.
Vinga, fins ara.
Que vagi bé, fins ara.
Adéu-siau, Pedrol. Doncs bé, sí, la setmana que ve Sandro Martín, eh? Aquí el... tu diràs. Fernando Polo, bona nit.
Bona nit.
T'agrada o no la boxa?
A mi m'agrada la boxa.
Sí, eh?
Potser...
El Lluís també fa que sí?
Degenerat. Sí. Igual soc un degenerat, Lluís, tu també.
No, també m'agrada.
Home, hi ha vegades que és un esport dur, molt dur, i fins i tot, bueno, la sang és molt cridanera, però ara ha canviat molt. Jo crec que ara, quan veuen una inferioritat d'un dels dos boxejadors, l'àrbitre ho atura i Sí, a vegades em porten algun cop fora de lloc, però són professionals d'això. O sigui, a mi m'agrada, és l'esgrima amb els punys, que es diu.
La setmana que ve parlarem amb el protagonista, que és un català que va anar a Amèrica. Allà,
és campió d'Europa.
Sí.
Molt bo.
Mita. Jo no sóc un entès en boxa, ho reconec, però l'Albert Pedrol m'ha dit que sí, que
el
és un
noble
mita.
Arte.
El noble arte. Mira, vaig entrevistar a un boxejador molt mediàtic que es diu Manny Pacquiao.
Home, perdona. Un mite a les Filipines.
Vale, doncs...
Te recuerdo la entrevista, ¿eh? Sí. Me diste un poco de envidia, ¿eh?
Sí,
mucho.
Vale, doncs em va ajudar el Barça, perquè van al Camp Nou, a conèixer el Camp Nou, i vaig parlar amb gent del Barça i em van ajudar a poder quedar amb ell, que estava a l'Hotel Mandarín, i estant a l'Hotel Mandarín, estàvem allà fent l'entrevista, diu, el seu agent de premsa, diu, hi ha aquí fora un noi que està boig per conèixer-te, Manny, eh? Diu que és boxejador professional i diu que es diu Sandro Martín. No, Sandro Martín no. Sandro Martín. ¿Le dejamos subir? Sí.
Hosti, que bona anècdota, eh?
Sí, i va pujar, van estar parlant amb el Pacquiao 10 minuts. Bueno, aquest va flipar, perquè clar, imagina't, parlar de tàctiques i parlar d'aquestes històries i de, bueno, de combats seus i tal, amb aquest boxejador, que és supercampió del món.
I una altra curiositat és que és l'esport més cinematogràfic de tots.
Sí,
no s'han fet més pel·lícules d'un altre esport que no sigui de boxe.
Que bo. I literario.
Sí. I literari també. Has sentit aquesta informació del
sí.
L'intent del Barça de poder acabar de negociar amb l'NFL i portar partits al nou Camp Nou?
Està molt ben seguida aquesta informació, perquè vaig veure, crec que era un tuit dient que el Barça havia arribat a un acord per vendre productes de la NFL. Llavors vol dir que darrere d'això, que això és la punta de l'iceberg, no? Que sota hi ha més tema, no?
Hi ha gent, sí.
I està bé, està molt bé.
Sí. Doncs a veure si això...
No m'agrada el futbol americà, m'agrada la boxa, però hi ha molta gent que li encanta i a més és un esport molt... Bueno, als Estats Units és... No? Amb el béisbol i bàsquet són els
esports. Brutal, no. I aquí, evidentment, ja venen turistes al Camp Nou, imagina't el nou Camp Nou i si porten un partit de l'NFL...
Imagina't el Super Bowl al Camp Nou, nou Camp Nou.
Això seria molt, molt difícil. Molt difícil.
I la Beyoncé o la...
Sí, actuant aquí, no?
Actuant.
Això seria brutal. Bé, dos quarts de 12. Dos quarts de 12. Aquesta és la informació que us hem explicat avui al Tu Diràs i que, evidentment, hem d'anar seguint a veure si el Barça aconsegueix tancar aquests acords i quan acabi de construir el nou Camp Nou, l'Spotify Camp Nou, pugui portar l'NFL. Em somni
d'anar a Super Bowl a Barcelona?
Pua, això seria brutal. Això seria brutal, com a títol, seria brutal.
Aquest home ja ho veu, eh?
Mira, ara que hem explicat això i també aquesta notícia de l'hoquei gel del Barça, pobre, que per culpa de les obres del nou Camp Nou se n'han d'anar a Puigcerdà de Oaxaca, abans de parlar de Messi, deixeu-me rematar dues cosetes que avui també és que un dia de... Avui la redacció ha treballat bé, saperes?
Sí, avui sí,
avui sí,
un dia de cosetes.
Sempre cosetes. Treballa bé, però avui ha treballat molt bé la redacció. Avui un parell de cosetes més tema, de les seccions, un parell de cosetes més.
Va, una de futbol sala i una d'hoquei patins. La primera de futbol sala perquè el Barça està acabant de tancar la renovació de tres jugadors importants de la plantilla. Tres pals de paller, Diego, Mateus i Adolfo. Les negociacions molt ben encaminades, el club confia en poder anunciar en breu l'acord amb tots tres. Per tant, gran notícia per Jesús Velasco perquè renova la columna vertebral del seu equip. I pel que fa a l'hoquei patins, el Barça està buscant també data per retirar la samarreta d'Aitor Egurrola. El club espera que es faci el sorteig de la Lliga Europea, encara no té dia, coses de l'hoquei patins, però ha de ser en breu. Un cop tinguin el calendari definit, la intenció és fer-ho durant el mes de gener, que és quan es disputarà la fase de grups. El Barça buscarà el partit més atractiu per fer-lo coincidir amb l'homenatge a l'exporter, recordem, el jugador amb més títols de la història del club. 78 va guanyar Aitor Egurrola, per tant, durant el mes de gener es retirarà la samarreta d'Egurrola, recordem també la darrera del mandat de Joan Laporta perquè es volen establir uns nous requisits.
Víctor Tomàs i Egurrola, sí, que també s'ha de mereixer, serà l'última, eh? Doncs me n'alegro pel Pulp Egurrola, que també s'ho mereix i que hi hagi un molt bon ambient al Palau quan li retirin aquesta samarreta al cel del Palau. Aquí queden totes aquestes informacions relacionades amb les seccions o amb la part més extraesportiva del Barça. Ara anem a la teca, parlarem de Messi, parlarem de Sergio Busquets i de moltes d'altres coses aquí al Tu Diràs fins a la una de la matinada.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
Els nostres veïns, a la Laura.
que diu que ens ve a visitar perquè li agrada que li posin la benzina, però sabem que també ho fa perquè el Toni li explica un acudit nou. Gràcies per regalar-nos un somriure amb cada visita. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Meroil, estacions de proximitat.
A BP creiem que et mereixes més sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
RAC 1. Sí, ja és Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté, les veus de RAC 1. Cors de Palau Vincles i Arnau Tordera. Pol Calvo. Alfred García. El petit príncep. I molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Entrades exaurides. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
6, 11, 26, 43 i 49, i els sols el 5 i el 8.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
Canviadors de cromos. Bon Nadal, jugadores de petanca de Sant Andreu. Lletraferits de biblioteques. Bon Nadal. Bon Nadal, infants dels casals. Artesans de Gràcia. Músics de carrer. Ei, nedadores d'hivern de la Barceloneta. Bon Nadal. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Aquestes festes, Casa Tió cuina per tu.
Tria entre un gran ventall de carns fresques servides a diari i de plats casolans per als teus àpats. Farcits, espatlles, canelons...
Sorprèn amb els nostres lots de Nadal o amb el regal de productes de proximitat.
I amb la targeta de fidelització pots acumular descomptes per a la propera compra.
Casa Tió, ramaders i carnissers des de 1916.
Aquestes festes, si necessites un advocat, a Inverlegal.es tenim solucions. Si tens problemes legals, fiscals, administratius, a Inverlegal.es tenim solucions. Però si no ens necessites, gaudeix del Nadal. Des d'Inverlegal.es, només et desitgem bon Nadal i bones festes.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Per menjar peix i marisc de qualitat pots trobar-lo a molts restaurants, però directament del port pesquer, del dia, fresc, de la llotja i cuinat amb un estil gastronòmic suprem, només a La Salinera, al centre de Palamós, al costat del port. Restaurant La Salinera, 972 31 64 74, 972 31 64 74. Un plaer gastronòmic a Palamós de primer nivell.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Has sentit parlar de la contaminació electromagnètica i dels seus efectes negatius en les persones, com estrès, nerviosisme, insomni, esgotament? Bima Solutions de Vilardebó i Mortensen creem espais més saludables i reduïm els efectes negatius provocats per l'excés de radiació a l'ambient. Perquè el benestar no es veu, es sent. bimasolutions.com amb V i 2 es, recorda.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ens pensem que tenim un equip que si els propers anys, els dos anys, jo crec que és un equip per dos anys que serà molt competitiu i que amb alguns retocs doncs, aquest equip doncs, ens ha de portar pel camí dels èxits esportius. I volem guanyar la Lliga, també per evidenciar que el procés de recuperació del club va a bon ritme. Nosaltres estem convençuts de que anem pel bon camí. Estem convençuts que anem pel bon camí perquè hem treballat molt per ressuscitar el club, estem treballant molt perquè aquest procés de recuperació de l'entitat doncs vagi al ritme que volem.
Era la veu del president Joan Laporta avui durant el dinar de Nadal que ha fet amb tots els periodistes i tots els mitjans de comunicació que segueixen habitualment l'actualitat del Barça. Fernando Polo, hi era? No donaves a l'abast, Fernando? No donaves a l'abast. Fernando, no donava a l'abast avui, al dinar de Nadal.
No he menjat massa.
Entre això i els corrillos que hi ha hagut allà...
Feia uns equilibris, portava una de plats a les mans.
Sí, sí.
Semblava un cambrer, eh?
Picant aquí, picant allà i corrillo aquí, eh?
I tu.
Has pescat o no has pescat?
Eren per mi els plats, Fernando, eren per mi els que portaves.
Hem pescat tots. Hem pescat tots perquè al final hi ha hagut uns corrillos molt sucosos.
Està bé,
informativament
però això va bé, també, no? Poder tenir contacte...
Jo tant de bo tinguéssim cada dia. Clar, jo no tiraré pedres contra la meva teulada. Escolta'm, si hi ha algú que té a bé explicar-nos com estan més o menys les coses, perfecte. El que passa que després igual hi ha versions que no són tal qual o que són una miqueta més exagerades i ara en parlarem, però bueno...
T'has passat bé?
M'ho he passat bé perquè he vist amics, he vist companys... amb la directiva fas relació i tens un contacte que costa en el dia a dia i pots parlar amb gent que igual tens una imatge per xarxes socials o per sentir-lo a la ràdio que després en el cara a cara doncs, gent normal, gent que vol que el Barça guanyi, que vagi bé, bueno, en el fons el que a mi sincerament sempre ho dic, per mi és molt més còmode com guanya el Barça, a part que jo de petit, bueno, pues mira, em va entrar aquesta afició pel Barça, però ja a nivell professional, quan guanyes 7-0, com avui les nenes han guanyat 6-0, no?
Sí.
A l'endemà tot és més fàcil. I si és el primer equip, molt més fàcil. Cada I si palmes 2-8, hem de tornar de vacances un cop aquell any, el dia abans del partit contra el Bayern. El dia abans, el dia, que diria que 12.
Tornes amb el cap dispers encara, no?
No, però tornava que jo encara estava en xancletes. El dia següent, a les 10 del vespre, jo no sabia ni on havia anat de vacances, ni a quina platja havia estat, ni me'n recordava de res, perquè l'impacte va ser tan l'hòstia que se'm va oblidar tot el bo que havia tingut i deia, el que em queda en aquest mes d'agost.
Esperem que vagi bé, com ha dit el president Laporta, no? L'objectiu és la Lliga, el prioritari, ara que el Barça és líder intentar rematar-la, i a partir d'aquí a veure què passa amb la Supercopa, amb la Copa, amb l'Europa League. No?
És el títol important que queda, per tant, ha de ser el gran objectiu, sens dubte.
Sens dubte. Bé, avui s'ha parlat de Leo Messi, evidentment, no? En aquest dinar de Nadal, molta gent, Messi, campió del món... Que bé seria que Messi, ara que ha tancat una etapa amb l'Argentina, no? Guanyant el títol, tancant el cercle, que maco seria que Messi tingués la seva etapa com a professional al Barça, ara que acaba contracte, no? Potser hi ha una mínima opció, que Messi s'avingui a venir amb les condicions que la Lliga marqui, o potser amb la situació econòmica del club, que faci un esforç, que bonic seria, que romàntic seria, i de cop i volta aquesta tarda, saperes, pam. Le Parisien, bé, Le Parisien. Sí. Ara em deies, Paco, també, no? Que abans de Le Parisien, a l'Argentina... També sí. Han donat aquesta mateixa informació, no? Un periodista sí. Que coneix molt bé l'entorn de Leo Messi, no?
Bueno, Gastón Edul.
Gastón Edul, de TIC, no? De TIC Sports.
Sí, sí, sí. Que ha seguido
supongo que la gente que ha seguido a la selección argentina durante ese mes en el Mundial, era, yo creo que de las primeras flash interviews que concedía siempre Messi, y esta tarde ha sido bastante claro que tiene un acuerdo verbal con el PSG para renovar por un año. Es significativo que esas informaciones hayan salido tan solo horas después de este almuerzo de la directiva del Barça con la prensa de Barcelona. Quizá para rebajar un poco el suflé. Podría ser. Yo no lo descartaría para nada. Para nada, porque al final nada es por casualidad. Y si hay periodistas que van al entorno de Messi y cuestionan por esto, si el entorno de Messi en este tema es claro, és perquè quieren rebajarlo.
Doncs mira, des de l'Argentina, una persona que coneix molt bé l'entorn de Messi, com Gastón Edul, ha dit que hi havia ja, no?, que un acord per renovar per un any, i Le Parisien també ho ha dit aquest vespre, i evidentment a RAC1 hem intentat fer la nostra feina, Roger, i hem pogut confirmar que Leo Messi té, efectivament, un principi d'acord amb el PSG per seguir el club francès a partir del 30 de juny. Què més sabem, Sape?
Doncs mira, que efectivament el que ara comentaves, que la informació que avançava el diari francès o també els companys argentins era totalment certa, i que Leo Messi té decidit i acordat amb el PSG seguir jugant al Parc dels Prínceps. Pel que ens consta, l'acord s'ha gestat en els darrers 4 mesos i es va concretar a finals de novembre i principis de desembre, per tant, abans que comencés el Mundial. Ara, un cop Messi torni de l'Argentina, quan acabin les celebracions i els dies de descans, s'han de tancar tots els serrells de l'acord a París. Un dels que queda per tancar, la duració del contracte. La voluntat del PSG seria que signés un 2+1, el jugador seria més partidari d'un 1+1. Pel que ens consta, no hi ha hagut cap contacte ni negociació amb el Barça previ a aquest principi d'acord amb el PSG. I sobre en quin estat es troben les relacions amb el club blaugrana, fonts properes al jugador que també hem consultat asseguren que aquesta relació és inexistent. Tot plegat també, Aleix, com deies, el dia en què des del club mostraven la seva voluntat de seure's a parlar amb Leo Messi per reconduir la seva relació i explorar les opcions que tornés al Camp Nou aquest estiu. Sobre com articular aquest retorn, des del club apuntaven que el primer pas havia de ser asseure's amb ell per millorar les relacions personals i a partir d'aquí la gairebé impossible qüestió econòmica. Calia trobar fórmules imaginatives per esquivar les restriccions econòmiques de la Lliga i també, així ho reconeixen des del club, vendre jugadors per fer-ho realitat. La versió del club és que havien existit converses, que la sintonia era bona i que això obria la porta, com dic, a pensar en una trobada jugador-president. Ara, però, tot això queda, no sé si dir en un no res, després de confirmar que Messi ja ha donat la seva paraula al PSG per seguir a París a partir de la propera temporada. Veurem si per 2 o per 3 anys.
Aquesta és la informació que tenim a RAC1 després del que han dit els companys en l'Argentina com Le Parisien. Paco, Lluís, Fernando, què us sembla?
Hi ha un fet que per mi canvia tot. Bueno, hi ha molts fets que canvien tot, però aquests acords es fan amb molta antelació i, com ha dit el Roger, són anteriors al Mundial. El fet de que Messi hagi guanyat el Mundial, d'alguna manera, és la cirereta del pastís de la seva carrera. I, per tant, la seva perspectiva del final de la seva carrera varia o pot variar del tot a partir d'aquest títol. Hauria estat molt diferent que no guanyés aquest títol, perquè aleshores sí que és la continuïtat de la recerca d'una Champions, potser amb un altre equip, de continuar guanyant títols, de guanyar partits, etcètera, etcètera. Però el fet de ser campió del món i haver dormit aquella primera nit abraçat al seu gran desig vital, jo crec que pot variar les coses, inclús amb acords verbals amb el Paris Saint-Germain, si en el jugador, i només en el jugador, que no l'entorn, si el jugador li gira la truita en el camp i té ganes de tornar al Camp Nou, que podria ser que passés en aquí, avui la porta ha dit que tindria els braços més que oberts. Després és un tema econòmic, a veure si això podria quadrar-ho, si amb Tebas hi hauria solució. Per tant, està realment complicat, però el fet de que hagi guanyat el Mundial, per mi, sacseja una miqueta el tauler de joc.
Sí, però es podria arribar a pensar, no, Paco, perdona, que un cop es treu aquest pes de sobre, dir, buah, he guanyat un Mundial amb l'Argentina, ho he fet tot al món del futbol, es podria arribar a pensar, no? Jo crec que és lícit pensar. Potser Messi pensa, ei, ja ho he fet tot, no he demostrat res a ningú, acabo contracte a París. Li ha costat a la família adaptar-se, això ho sabem tots. Que ell ha estat feliç aquí a Barcelona, també ho sabem tots. I potser ell, el 30 de juny, diu, escolta, saps què, va, un anyet per tancar també el meu cercle amb el Barça. Es podria arribar a pensar, era lícit, no? I aquí el club hauria estat obert a fer qualsevol esforç que hagués estat necessari, no? Tot i que era molt difícil. Això, ara, la pela és la pela, no? I si es veu amb ganes de jugar i el PSG li fot una morterada, jo crec que la pela és la pela, encara.
Eso es un relato muy romántico,
sí,
que yo me apuntaría desde el minuto uno, pero el fútbol de ahora no es eso. Y no lo fue cuando hace un año y medio el Barça no podía pagar a Messi. Y Messi se fue al PSG. Y yo creo que en ese sentido nada ha cambiado. El Barça sigue sin poder pagar o asumir el contrato de Messi. Ni las arcas del club lo permiten, ni el fair play de la liga lo permite, y posiblemente Messi tampoco aceptaría una oferta tan a la baja que podría ofrecer el Barça. Esto no es un cuento de hadas, esto es una industria futbolística donde todos intentan ganar. Y posiblemente Messi, si no ha firmado todavía el contrato con el PSG, yo entiendo que después de ganar el Mundial, pues posiblemente su contrato valga mucho más dinero. Porque incluso con lo que ya es Messi, mediáticamente es todavía más, es aún más. Y yo creo que ese contrato ahora mismo es que el Barça no podría ni acercarse a eso. Por eso, o sea, aquí podemos estar durante semanas, durante meses, elucubrando de que qué bonito sería que Messi se despidiera por todos los campos de la Liga Española en el último año. Pero esto no es la realidad. Esto es el fútbol y es una industria y hay gente que se está jugando muchísimo dinero. Y el Barça ahora no puede asumir eso. Es un sueño.
I a més hi ha un factor important, que és que aquest és el darrer gran contracte de Messi, en teoria, perquè amb 35 anys, si firmés 2 anys, home, sí, podria fer el darrer gran contracte en 37, però què millor que després de guanyar Mundial. I ahí demostrant que encara estàs en forma per fer-te el Guardiol i donar-li un gol fet a Julián Álvarez. O sigui, tu ara tens tots els trumfos a la teva mà, tens les millors cartes de la partida... amb diferència, i a més has tancat un principi d'acord, però no s'ha parlat de quantitats, amb la qual ara el PSG, que ja ho veu a tocar, si li demanes una mica més igual també accedeix. Llavors, clar, canviar aquesta ocasió d'or per fer un grandíssim contracte amb 35 anys estant al club que millor paga del món per un somni romàntic de tornar a Barcelona per jugar en un equip que sí, que se l'estima molt, però que ara no està en el top dels clubs que poden aspirar a la Champions, perquè objectivament el Barça no està en aquest top, has de ser molt romàntic i has de tenir moltes ganes de tornar i has d'estar molt agobiat allà.
No, i cal conèixer...
I és difícil.
Però, Fernando, cal conèixer...
I hi ha ferides encara molt profundes.
Això sí.
Molt profundes.
Això sí. I aquesta és la part més complicada. Però doneu per suposat que la seva prioritat en aquest final de carrera és fer el contracte econòmic de la seva vida. I aquí és on jo nego una miqueta la major, perquè no ho sabem. Quina és la prioritat de Messi després de guanyar el Campionat del Món
jo no...
i a punt de fer 36 anys? No sé quina és aquesta prioritat. Realment resulta romàntic i molt emocional pensar que es torna a Barcelona i jugar un últim any aquí. Sí, és veritat, és romàntic i molt emocional. Però sabem que realment la prioritat de Messi, sí, la seva última temporada és fer el temporadón econòmic de la seva vida, és fer el contracte de la seva vida econòmicament. Nego la major, és que no ho sé.
No
sé quines són les prioritats de Messi en aquest moment, després de guanyar el Campionat del Món. No ho sé.
Jo no ho sé, però és veritat que es diu que els professionals, quan arriben ja, estan tocant al final, es diuen conya, l'últim atraco.
Però ell ho necessita, vols dir?
En absolut. No, però, aquí, però, aquí està.
Però Aleix... quants d'aquests ho necessiten?
No, ja, cap, sí.
Clar, a veure, i se'n van... Bueno, ara, Cristiano necessita anar-se a Aràbia...
A l'Al-Nasser,
tu creus que ho necessita?
No.
Jo crec que objectivament no necessita, però que no acabi allà. Per què? Doncs perquè Aràbia Saudí deuen haver calés i encara deuen estar embadalits amb ell, i si li foten la morterada i encara té... bueno, força les cames per córrer mínimament, doncs ho trincarà i pensarà, bueno, pues, els meus besnets quedaran coberts. Ell ho veurà? No, però bueno, però mira, perquè té l'oportunitat. Jo el que dic és, ara el Messi té l'oportunitat. La pot despreciar, pot passar d'ella, però és que és l'oportunitat d'or somiada. Haver de renovar amb el PSG després de guanyar un Mundial que tu ets l'estrella. Hòstia, això és brutal.
Sí, que li miri del Qatar t'ha fotut a la túnica, el vers...
No? És el somni ideal per qui vol fer, entre cometes, el darrer atracament.
No,
ara, que ell pot pensar... Mira, escolta, com que ara ja ha tocat el cel, o sigui, com que ja l'espina que tenia clavada ja me l'he tret i ara ja sí que sense discussió tothom pot dir de mi que sóc el millor de clubs i de seleccions, escolta'm, ara vull el millor per la meva família, per la meva dona, per mi, per tots nosaltres, els Messi, els que conviuen, eh? Ja no et dic el pare, perquè el pare és representant també, eh? Escolta, doncs torno allà al Barça. Ara, vols dir que a nivell esportiu no vol també un altre Champions?
Claro, es que eso voy. Yo
igual
recuerdo
veo la, que aquí no es el
cuando se despide Messi, Fernando, una de las cosas que él comenta es que a él le gustaría volver a ganar una Champions. ¿En qué equipo ahora mismo podría tener ese tipo de facilidades? No hay más que mirar la plantilla del PSG. Tienes a los dos mejores jugadores del Mundial. Tienes a Neymar también, que ha hecho un buen Mundial, bueno, de aquella manera. Pero es que tienes un grandísimo equipo, tienes a Xhaf, tienes a Paredes, es decir,
es Champions, igual guanya la vuitena pilotadora.
Claro, es espectacular.
Que la guanyarà
pel I és un animal competitivo, Messi.
Jo crec que pel Mundial que la guanya.
Increïble, per això, que la pilota d'or, havent-hi un Mundial al final d'any, no s'hagi donat ara, el dia 24 de desembre, o 27. Vull dir, sí. Sembla increïble que no conti, no?
No, i en tot cas, com deia el Fernando, les ferides encara són molt fondes, eh? I aquestes no es curen fent corrillos, eh? Es feien anant al restaurant Le Maurice de l'Alain Ducasse a París, que és el millor restaurant de París, convida el Messi i seure mà a mà els dos junts i sense ningú més a intentar curar aquestes ferides. Aquest seria el primer pas. Sí. I tot el que no sigui això, aleshores sí que ho converteix en impossible.
T'agafo la idea, que em sembla la més lògica, és a dir, que no hi hagi ningú més. És a dir, cara a cara, si hi ha alguna cosa que t'ha sabut greu de la teva sortida, explica-m'ho.
Per venir o per no venir, però en tot cas, aquestes paus s'han de fer.
Sí.
El que no pot ser és que el president i el Leo Messi en aquest moment no tinguin relació. És un oxímor.
T'ho volia agafar en el sentit de dir, val, esportivament no vindrà pel que estem explicant. Això s'ha de solucionar pel que ve després, per la post-etapa futbolística de Messi. Vull dir, aquest tio ha de ser un emblema i ha de formar part de la història del Barça d'alguna manera, no? I per tant s'ha d'intentar reconduir això d'alguna manera.
Però jo el que trobo que el voluntarisme és boníssim, perquè a més, a veure, insuflar ànims a la parròquia i li donar ales i fa que la gent sumi i que estigui feliç i contenta.
I deixaríem a Dembélé a la banqueta.
Vale, correcte. Mira,
segur?
Jo soc dembelista, però el Mundial que ha fet no m'acompanya.
Hombre, por favor.
Por favor.
Estamos defendiendo esta hora.
Vale,
sí, estic tranquil, ara escolta Xavi.
Ja ha anat o no?
Sí, correcte.
Ja ha anat, Ja ha anat al Mundial?
Ha anat, però ha tornat.
Val.
Però el tema és...
Ens va ajudar a guanyar el Mundial, eh?
Sí.
A mi el que em sorprèn és que només amb voluntarisme... com et diria?
No es va per la vida.
Venguis tant el producte. Perquè el voluntarisme és molt maco, però al final és el que diem.
Has
de tenir algú tangible a el que agafar-te.
Sí, sí.
Si no tens algú tangible a el que agafar-te, i a més ja vens de dir que progressa adequadament la renovació i tot això, i no et va sortir bé, ostres, no tornis a inflar aquest tema. Treballa en silenci, i a més...
Que a més és matèria sensible.
Molt sensible... Parla poc, per què? Perquè saps que als altres els molesta molt que es parli d'això. Llavors, si tu veus opcions, fins al final...
Explota-les.
Si veus que no, liquida-ho amb elegància. És a dir, hem de quedar amb el Leo per fer un homenatge, que és el que tots els culers volen. I ara tenim una ocasió d'or, també.
El 125 aniversari, amb el nou Camp Nou, clar.
El 125 aniversari, evidentment, tu has de convidar Messi i fer-li un fasto allà. Si no vol venir ell...
Que potser està mig retirat o potser està a la MLS, perquè això serà també la 24-25. O si no... que vingui a actuar com a telonero de la NFL, el 2025. Vinga, ara tornem.
Saps què volia també? Aquell màrqueting que deia el Lluís, que hi hagués màrqueting només del dia de l'homenatge per poder-me'l comprar.
Samarretes
exclusives
de Messi.
Màrqueting on place.
Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Els nostres veïns, aquell noi que no sabem com es diu perquè sempre fa servir els assortidors d'autopagament de la nostra estació Oilprix. Gràcies per fer-nos estar al dia de la tecnologia. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Oilprix, powered by Meroy. Estacions de proximitat.
Aquest Nadal MotoGP és el regal. Al setembre de 2023 tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ara i beneficia't d'un 20% de descompte en l'abonament de 3 dies. Només fins al 5 de gener. Entrades a la venda a circuit.cat.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change.
Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Desde que vengo aquí es todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
45.630 45630
Sèrie
25025.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estem a punt d'arribar a la mitjanit, per tant, ja canviarem de dia. De dimecres passarem a dijous. I dijous, aquest dijous, demà, què passarà al Tu Diràs? Doncs que tindrem públic a l'estudi. Estarà absolutament plena aquesta tribuna amb més de 20 oients que ens acompanyaran a veure com fem el programa en directe. I quan hi ha públic a l'estudi, farem una altra edició del gran concurs del Tu Diràs. I en aquest gran concurs del Tu Diràs, gràcies a Football Emotion, podreu aconseguir grans regals als concursants, que ja els tenim triats. El finalista s'emportarà un xec regal de 50 euros per comprar el que vulgui a les botigues Football Emotion. I el guanyador demà del gran concurs del Tu Diràs s'emportarà una samarreta de futbol a escollir entre totes les que hi ha a Football Emotion. I recorda, si t'agrada el futbol, Football Emotion és la teva botiga. I atenció, perquè aquest 30 de desembre, abans que acabi l'any, obren una tercera botiga a Barcelona. Serà el centre comercial Diagonal Mar.